Ara sembla que sí, Europa ha decidit posar fil a l'agulla de veritat en intentar aconseguir que comenci a arribar una certa paritat entre homes i dones en els consells directius de les grans empreses del continent. Una certa, perquè la llei que s'ha posat damunt de la taula planteja que d'aquí a 4 anys, el 2026, el 40% dels consells d'administració de les grans empreses siguin dones. La mitjana europea, avui, diu que estem al voltant del 30%. Les mitjanes tenen una certa tendència a enganyar, perquè aquí paren. A Catalunya, per exemple, no estem al 30%. La xifra en prou feina es mou al voltant del 12%, si no m'equivoco. Ara mirarem de confirmar-ho si havia pujat, però em sembla que la xifra ronda el 12%. En tot cas, hi ha aquesta normativa europea que està arribant al final del seu tràmit i que, si res es torça, acabaria obligant a aquest 40% de dones als consells d'administració de cara al 2026, concretament, en principi, el dia 30 de juny. D'aquesta situació, d'aquesta normativa i de la realitat que tenim avui a casa nostra, en volem parlar amb la Roser Xalabarder, que és la presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, una entitat de la qual ella n'és també la vicepresidenta tercera. Senyora Xalabarder, com estem? Molt bon dia.
Moltes gràcies, Pau.
A vostè per acompanyar-nos avui al matí. Cal una normativa com la que Europa està impulsant i està a punt d'aprovar?
Sí, cal. Cal passar de la recomanació a l'obligació.
Cal passar perquè la recomanació no ha sorgit efecte entre les empreses?
No. Al llarg dels anys en què l'Observatori ho està estudiant, aquest 12% que tu parlaves ara mateix s'ha mantingut constant. I això, doncs, fins que no és llei i s'imposa, les coses no es porten a terme.
Clar, diu, fins que les coses no són llei i s'imposen, no es fan. En principi, aquí vam aprovar una llei d'igualtat el 2007 i la llei d'igualtat ja plantejava que havia de passar això. No ha passat.
No ha acabat de passar.
Per què no passa? Quines reticències hi ha?
Bé, és per la filosofia que tenim de fer les coses les dones i els homes, que és de manera diferent, sí. Per cultura organitzativa, perquè ens falta aquella cultura de meritocràcia que no s'acaba d'imposar, falta una transparència en els processos de selecció, falta perspectiva de gènere en les empreses i les organitzacions, falta una corresponsabilitat que permeti a les dones que no hagin de parar la seva carrera professional i que ho tinguin en compte llavors i les permetin accedir a llocs que més tard, que llocs que han tingut possibilitats d'accedir però que han aturat per tenir cura de les criatures, doncs que això els hi permetin fer més endavant. Falta que canviem el sistema i deixem de banda aquell binomi de posició directiva que equival a disponibilitat absoluta, absència d'equilibri vital. Cal que les dones anem a les reunions, on sempre només hi anaven els homes, anar-hi i llavors canviar la manera de fer aquestes reunions. Cal anar-hi.
A les empreses encara els fa por situar dones en càrrecs directius?
No és que no els faci por, és que a l'hora d'escollir diuen doncs que no en troben, però clar, el 65% de dones que surten de les carreres universitàries les tenim. Llavors, doncs, mira, tenim una dada a l'Observatori que diu que aquelles empreses d'aquestes 2.700 empreses que estan obligades a tenir el 40%, doncs aquelles empreses que compleixen amb el 40% de dones en els consells d'administració, llavors tenen un 55% de dones en comitès de direcció. I, en canvi, aquelles empreses que no ho compleixen només en tenen un 15%. O sigui que quan hi ha una dona en el lloc de decisió, tenim més dones en comitès de direcció perquè sabem on anar-les a trobar.
Clar.
I les eines hi són.
Però això vol dir que s'havia parlat molt del sostre de vidre en qüestions salarials, però és evident que en qüestions d'accés a aquests càrrecs directius, més que un sostre de vidre el que hi ha és un tap.
Sí. bueno, és aquella societat paternalista que hem tingut doncs, segles i segles, que tot i que les coses estan canviant i que cada cop doncs, les dones estem en llocs fent més pressió, incidint més en decisions, doncs aquest sostre o aquest tap encara existeix. Sí, l'Observatori, de fet, es va crear una miqueta doncs, perquè a la cambra se li va dir a l'Anna Mercader no és que no tenim dones perquè no les trobem, perquè no hi són, no tenim dades. Doncs les dades són molt importants. I quan hi ha dades, doncs llavors pots explicar una miqueta i raonar millor les coses.
Clar, sí que és veritat que hi havia una qüestió d'aquesta xifra del 12%. A mi em sorprèn doblement. D'una banda que sigui tan baixa, ja li confesso així obertament, diguem, un 12% em sembla una quantitat molt baixa, però a més em sembla també sorprenent que sigui una xifra que hagi quedat estancada. És a dir, Europa, diguem-ne, tira endavant aquesta normativa perquè la xifra global europea, evidentment, també era dolenta, però sí que és veritat que hi ha aquesta mitjana, no, que ens diu, escolta, l'any 2010 estàvem al voltant del 12% a Europa, i en canvi el 2021 ja havíem passat d'aquest 12% de Catalunya al 31%, diguem-ne, no? Però... mira, continua sent una xifra baixa, però com a mínim la mitjana europea ha evolucionat, però és que nosaltres ens hem quedat allà estancats.
Bueno, perquè hi ha països com a França, que ja ho han posat d'obligada compliment, i França, per exemple, ja van pel 45,3%. En canvi, doncs, tenim a Xipre, que tenim doncs, un 8,5%, no?, de la mitjana aquesta que tu dius doncs, que s'ha quedat ara amb el 30%. Clar. Però llavors només tenim un 8,5% de dones presidentes en consells d'administració, eh? I aquí, doncs, clar...
Clar, perquè si ens fixem en el paper de la dona quan aconsegueix entrar en aquests càrrecs directius, quina és la fotografia que n'hi ha?
Les dones?
Sí.
Bueno, doncs que tenim la manera de fer, doncs, diferent. Doncs som la manera de gestionar, doncs, un equip, som molt més participatives i obertes a tothom. Tenim una manera de liderar que ara s'està estudiant i que s'està portant a les universitats, doncs, perquè tothom hi mirem de fer-ho d'aquesta manera. Sabem escoltar molt a les persones. Això vol dir doncs, que saps escoltar tant els que treballen amb tu com a les persones que venen de fora. Totes aquestes qualitats ens hem d'organitzar d'una manera diferent. Els horaris també s'han d'adequar. No està bé doncs, que aquestes reunions es facin amb horaris doncs, que ja haurien de ser tots a casa. El benestar de les persones també és important.
Clar. Passa que sorprèn d'aquest plantejament que aquestes reunions en horaris que hauríem de ser tots a casa, és que els homes també hi haurien de ser.
Sí, per això, és que és pel benestar. En els països de nord d'Europa això ja s'està portant, vull dir, es premia més una qualitat de vida que no igual doncs, uns sous més elevats, no? Ja no parlo doncs, de que aquests sous doncs, amb càrrecs d'aquests d'alta direcció doncs, i d'alta responsabilitat doncs, que bueno, s'haurien de racionalitzar una miqueta, no? I això, tot això, jo crec que ho portaríem les dones en aquests llocs.
Ah, no deixa de ser paradoxal, no?, que estem en un moment... sobretot entre les grans empreses, que també són les que acostumen a estar més preocupats per aquestes qüestions, diguem-ne, dels canvis en els nous lideratges, no?, i en la manera de liderar. I ara mateix que les grans empreses estan immerses justament en aquestes dinàmiques de posar en valor els lideratges, que no es vulgui mirar a aquesta realitat que és aquest lideratge femení, que és el que està entrant fins i tot en la manera d'explicar-se en les grans escoles de negoci, per exemple, no?
Sí. De mica en mica s'hi ha d'anar entrant. I això aquests últims 2 anys, o aquests últims 3 anys, doncs, que hem tingut les coses de que terribles doncs, per al món mundial, diríem, això ens hauria de posar a reflexionar i a l'Observatori i el 50-50 o el Fòrum Hipàtia es va fer des de principi de la pandèmia un manifest en el que manifestàvem que dèiem que volíem que hi hagués un canvi a l'economia mundial, no? que es transformessin les empreses cap a una sostenibilitat, cap a una visió diferent de treballar, i això no s'ha fet del tot, perquè s'ha pensat més en reconstruir, però potser hauríem hagut d'aprofitar-ho, no? I, bueno, estem, les ODS ja ho diuen, no?, de que hem de tirar doncs, cap a un món diferent, però això, s'ha d'anar fent de cada vegada més, més amb més urgència, no?
Quan apareix la qüestió de les quotes, hi ha una part del debat que sempre gira en dir per uns determinats sectors que les quotes no són bones, que les quotes no són el camí, però en canvi ara, per exemple, escoltant-la i veient el que ha passat en d'altres països en els quals s'ha avançat, és evident que, per sort o per desgràcia, en el cas de la incorporació de la dona als càrrecs directius, és evident que les quotes funcionen.
Sí, clar. Els homes i les dones partim d'una posició que històricament ha estat molt desigual. Val? És un fet molt acceptat, doncs, que som... Bueno, que hem tingut molta desigualtat, per tant, doncs, no és que si m'agraden o no m'agraden aquestes quotes o que ens agradin, però és que, oi que no és opinable, doncs, que estic en contra del racisme i que això no m'atreveixo a qüestionar-ho?
Clar, però, però el debat de les quotes sí que hi ha sigut i moltes vegades, no?
Sí, però és que totes les quotes porten a que llavors puguis escollir de manera, per més mèrit, puguis escollir algo que és millor. I com que s'està provant que les universitats, doncs, els mèrits ara mateix els tenen les dones, aquestes quotes el que han d'ajudar és que vagis a escollir amb lo millor, vagis a escollir a les dones.
Clar, estem parlant d'una directiva acordada al Parlament Europeu.
Sí.
És una directiva que ha d'acabar ja només els darrers tràmits, per entendre'ns, aprovació definitiva al Parlament, passa pel Consell de la Unió, i després sí que, evidentment, com tota normativa europea, és feina dels estats d'incorporar-ho en les legislacions. Tenint en compte que tenim la llei d'igualtat, que ja anava en aquesta línia, no hauria de ser especialment difícil, en el cas espanyol, d'assumir aquesta normativa i que tot plegat sigui una realitat el 2026?
No, nosaltres ja estem molt més avançats. Clar, la comissària està molt contenta perquè ella, doncs, això ja ho va demanar-ho fa 10 anys i no ho ha aconseguit, doncs, perquè tenia molts estats reticents, però nosaltres aquí sí que s'ha treballat millor. Jo pensem, i Catalunya, doncs, som un país, doncs, que això ho hem incorporat a dins de la nostra, inclús del nou govern, i a l'Observatori nosaltres ara, doncs, jo estic esperant aquí ara entrar de nou en el curs del Pla d'Igualtat que estem fent, doncs, perquè creiem que s'han d'ajudar les empreses a fer aquest canvi, que es facin plans d'igualtat. La qualitat, la igualtat va lligada amb la qualitat, i si ajudem a les empreses a fer uns plans d'igualtat ben fets, això produirà, doncs, que les empreses, doncs, canvin estructuralment i que siguin millors.
Ajudar a fer aquests plans o a explicar com s'han de fer aquests plans és el que esteu fent des de l'Escola d'Igualtat de la Cambra?
Sí. Sí.
Perquè em sembla molt interessant. Podeu explicar-ho? Què feu? Qui pot venir? Com fer-ho?
Està obert a totes les empreses. Hem fet el primer curs, que som unes 12 persones que estem en el curs. L'imparteixen un professorat, doncs, que són de les millors que hi ha a Catalunya. I creiem, doncs, que la presencialitat, de poder-ho fer presencialment, ens porta que puguem avaluar entre nosaltres, doncs, els casos pràctics que cada una de nosaltres i cada un de nosaltres aportem, i llavors, doncs, que tractem tots els temes, no? Des de pròpiament la llei fins als abusos, tot el que són les polítiques de persones, la direcció diferent, doncs, que es pot donar a l'empresa. Estem aprenent moltíssim perquè bueno, tenim a les millors i els millors professors, no?
I a més perquè suposo que permet conèixer també les realitats, quan deia els casos, no? Els casos en els quals també fins i tot les coses s'han fet bé, no? Perquè segurament a vegades el que millor funciona, evidentment, és que si hi ha una llei, aquesta llei ha de tenir capacitat sancionadora, perquè si no, la realitat en això i en d'altres qüestions demostra, no?, que sovint les lleis que no sancionen poc s'apliquen, malauradament, com a mínim per la manera que tenim de fer, i de l'altra en poder veure que realment és un benefici, no? És a dir, que incorporar un pla d'igualtat a l'empresa no és un esforç, sinó que és un benefici, com a mínim una inversió, diguem-ne, no?
Sí, és una inversió ben bé, a més a curt plaç, perquè tots els canvis que són per bé, Aquí tenim grans empreses com poden ser Ferrocarrils de la Generalitat, tenim petites consultories doncs, que també estan aportant persones, tenim una empresa de distribució de productes veterinaris que també és una multinacional doncs, que també està aquí impartint el curs, i tenim doncs, petites dones que pensem doncs, que és una oportunitat doncs, per aprendre més i per transformar l'economia. No? I amb els casos pràctics de cada una de nosaltres, doncs, això doncs, entre tots aprenem a fer-ho, perquè és una tasca difícil. Ja no només aplicar la llei i fer-lo d'acord en el reglament, sinó que és com mirar doncs, de negociar-ho a dins de l'empresa, mirar com negociar-ho amb tant els empresaris, els càrrecs directius, com amb els mateixos treballadors i treballadores, els mateixos sindicats. Tot això ho estem una miqueta aprenent a dins del curs. Sí.
Hem parlat de les empreses, del paper de les empreses, de l'esforç que haurien de fer les empreses per aprofitar aquests lideratges femenins, aquestes noves maneres de funcionar, no? I no tenir aquestes pors o reticències a contractar. Quin missatge s'hauria de donar a les dones que estan en aquesta situació? Perquè aquí, evidentment, hi ha dues parts en aquesta balança, no? I també hi ha aquestes dones que poden haver fet una progressió professional que les porta a un punt en el qual han de decidir, no? Si continuen avançant en aquesta escala, malgrat saber que ara mateix es trobaran amb el que es trobaran, de reunions, exigències, etc. A les dones que estan en aquest punt, quin missatge els donaríeu?
Que segueixin endavant, que es busquin d'una parella que les ajudi a tirar endavant amb el seu projecte de professional, que vagin en reunions on hi ha doncs, totes aquestes persones, sobretot homes, que incideixen en aquests llocs de posició, que no en tinguin cap tipus de por i que vagin amb ganes, perquè totes juntes doncs, arribarem més lluny.
A més, perquè és la presència de dones en aquests càrrecs directius justament segurament el que garanteix poder canviar les coses, no? A vegades allò es diu que no hi ha millor manera de canviar el sistema que des de dins del sistema, no? Doncs segurament no hi ha millor manera, no?, que les empreses canviïn la manera de fer que incorporar les dones en la pròpia direcció, no?
Sí, no pots opinar d'una cosa si no hi ets. I per trencar aquestes segregacions horitzontals i verticals a les empreses, doncs cada cop és més clar que com més dones hi siguem, trencarem tots aquestes bretxes i aquestes segregacions.
Doncs aquesta és la realitat. Han calgut 10 anys, eh? Han calgut 10 anys de reticències, però finalment Europa ha aconseguit posar en tràmit final ja, diguem-ne, aquesta aprovació definitiva, perquè el 2026 el 40% dels consells d'administració de les grans empreses incorporin aquest mínim del 40% de dones. És veritat que és una normativa que de moment deixaria exemptes d'aquesta obligació les petites i mitjanes empreses, és a dir, aquelles que tenen menys de 250 empleats. La Roser Xalabarder és la presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, és vicepresidenta tercera també d'aquesta Cambra de Comerç de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
Hem arribat al punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i seguirem parlant d'aquesta qüestió. Avui ho farem amb la Teresa Carreras, amb el Manuel Milian Mestre i el Lluís Foix. La Teresa Carreras està al capdavant justament d'una associació de periodistes feministes i dones. Ara en parlarem també amb ella d'aquesta qüestió, que en sap molt, i també el Lluís i el Manolo, que tenen una llarga experiència professional i empresarial i que poden explicar-nos quina és la realitat